Bon dia, benvinguts en una nova edició de l'Hora del Vermut, en aquest nou dissabte. Una Hora del Vermut, però que avui serà especial per diferents circumstàncies. La primera és que, trencant la manera de funcionar habitual de l'Hora del Vermut, serà una Hora del Vermut enregistrada. Ja veuran que per la temàtica i pels convidats vam haver de canviar el funcionament habitual d'aquest espai per tal de poder parlar avui del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, que se celebra el proper dilluns, però que repeteixo que per qüestions d'agenda dels diferents convidats d'aquesta Hora del Vermut vam haver de ser enregistrada al llarg de la setmana. Com hem dit, el tema d'avui és commemorar aquest Dia Internacional contra l'Eliminació de la Violència contra les Dones, que se celebra dilluns, i per això tenim representants del CIAT per tal de comentar aquesta qüestió, aquest dia, analitzar la situació, com està la situació a dia d'avui de la violència contra les dones, un tema que a l'estat espanyol i també a Catalunya continua, per desgràcia, vigent. Doncs una vegada presentat aquest espai, toca presentar qui ens acompanya avui en aquesta Hora del Vermut especial. En primer lloc, la Fanny Frigola, com a coordinadora del CIAT, el Servei d'Informació i Atenció a la Dona del Priorat. Bon dia, Fanny.
Molt bon dia, Jordi.
També tenim la Núria Agent del GAP, el grup d'atenció a la víctima dels Mossos d'Esquadra de la Comissaria de Falset. Bon dia, Núria.
Bon dia, Jordi.
I també tenim el Lluís Costa, el psicòleg del CIAT del Priorat. Bon dia, Lluís.
Bon dia.
Ens trobem en aquesta celebració, aquest dia 25, serà, repetim, el proper dilluns, i volem que aquesta tertúlia serveixi per analitzar una mica com està la situació, aquesta violència en contra les dones que continua vigent, per desgràcia, i només agafant algunes de les dades que disposem tant a nivell nacional com català, la veritat és que sorprèn i posa en alerta, perquè ens situem i donem la primera. Segons el mateix Institut Català de les Dones, en el seu darrer informe, que és de l'octubre del 2019, o sigui, fa relativament poquet que el teníem, situa com a 10 les dones assassinades per violència masclista en el darrer trimestre d'aquest any. Estem parlant de 10 víctimes mortals de la violència de gènere a Catalunya. La veritat és que la ONU, que és el qui proposa aquest dia, amplia no només a les víctimes, a la violència que acaba amb un homicidi, és molt més ampli, però per començar m'agradaria que els convidats que tenim avui ens fessin una mica de valoració d'aquesta dada i també de la violència contra les dones en general. Com veieu la situació?
Bueno, nosaltres estem aquí precisament, hem volgut demanar a la Ràdio Falset aquest espai, que agraïm públicament, que sempre que tenim algú a dir, Ràdio Falset ens dona aquest altaveu, precisament de la importància que és parlar d'aquest assumpte per explicar a tots els nostres vilatans i vilatanes de la comarca del Priorat de la situació real i de la nostra feina del dia a dia. Tu, Jordi, deies, apuntaves la dada de 10 víctimes dones assassinades a Catalunya. I si ho emmarquem amb unes dades de l'estat espanyol, aquest 2019 portem 48 dones assassinades. Les xifres ja parlen per elles soles.
Nosaltres des del cos de Mossos, bueno, és un tema que estem treballant molt, s'està fent molt d'incís en el tema de la violència de gènere. És un tema que hi ha molta feina al respecte, s'ha de conscienciar molt a la societat del tema de la violència masclista i s'ha de fer sobretot molta prevenció. Nosaltres el que treballem en temes de prevenció ja és en temes d'adolescents, fem xerrades als instituts, fem molt d'incís en els aspectes per detectar el que seria la violència de gènere, i realment sí que és un tema que s'ha de treballar molt, però des del cos de Mossos es fa molt d'incís en aquest tema.
Clar, des del punt de vista, ja diguéssim, més psicològic o potser més psicodinàmic, en principi podríem dir que és com una qüestió de tipus arquetípica, no? O sigui, no és un fet que es doni ara, perquè probablement hi ha més llibertats, sinó que probablement hi ha estat sempre això. El que passa que ara, en funció de les, bueno, de les més llibertats, fins i tot diria conductes imitatives, perquè són coses curioses d'alguna manera, no? Conductes imitatives han estat donant amb uns percentatges, no solament crec aquí al país, sinó evidentment fora d'aquí, no? Abordar això és un tema bastant complicat. Penso que es fan moltes coses, s'intenta educar, diguéssim, sobre el tema, però hi ha algo més de tipus pulsional, probablement amb l'individu, que fa que això arribi un moment que bueno, que superpassi la barrera i la persona, diguéssim, actuï en principi.
Parlàvem de dades, la que sorprèn i la veritat és força cridanera, almenys quan estava preparant el programa a mi em va cridar molt l'atenció, és que des de que es registren dades a l'estat espanyol de les víctimes de la violència masclista, moltes assenyalen en l'àmbit familiar, estem parlant de que des del 2003, o sigui, fa 16 anys, quan es comencen a prendre les dades perquè surt la llei, s'aprova la llei al 2004, el 2003 comencen a agafar aquestes dades i es comença a fins i tot estadísticament situar-ho d'aquesta manera, només s'ha baixat un any de les 50 víctimes anuals. Clar, dius, aquesta situació, Lluís parlava d'arquetip, i jo, home, s'entén que socialment hi ha d'haver alguna cosa, no sé si algun patró o algun conjunt d'idees o de valors que facin que ens trobem amb aquesta xifra, perquè la veritat és força, força cridanera.
Bueno, jo penso que, no sé, d'uns anys cap aquí, d'uns quants anys cap aquí, crec que el que és l'aspecte, diguéssim, com t'hi diria jo, més superioic de l'individu, més moralista de l'individu, en principi s'està passant una mica pel forro, no? Penso que s'està, a través de les pulsions no controlades, no? S'està psicotitzant molt tot això, no? O sigui, en funció d'això, quin valor se li dona justament al fet de dir, bueno, doncs jo vaig abusar d'una noia, o jo vaig a violar amb una noia, o jo li fumo un cany amb una noia, d'alguna manera, no? Per tant, l'aspecte, diguéssim, que faria, estaria relacionat amb això, quan també els patrons, diguéssim, de la educació, imagino que dins de casa hi ha d'haver un entorn amb el qual, doncs, pugui afavorir, indirectament, sempre des del punt de vista inconscient, evidentment, no?, aquest tipus de comportaments, no?, és com si l'individu d'alguna manera doncs, bueno, perdés la por i bueno, tu va sortir una manada, doncs fotem-ne una altra i fotem una altra i fotem una altra, no? I a partir d'aquí, jo amb aquest tipus d'actes, els diria actes bueno, psicotitzats, no? Perquè d'alguna manera no tenen relació amb l'aspecte, diguéssim, més moral, més ètic, en principi, de l'individu. És allò que me'l passo pel forro, actuo i s'ha acabat el broc, i les conseqüències que puguem vindre després pues, seran les que seran, no? Perquè fins i tot les reincidències m'imagino que deuen, no tinc dades sobre això, però això potser diguéssim la Núria des del punt de vista de més ja de la comissaria dels Mossos, no, jo no tinc dades per al tema de les residències amb aquest tipus de coses, m'imagino que deu ser una cosa que deu estar bastant a l'ordre del dia, no sé, no tinc dades d'això, Núria.
Bueno, jo he buscat informació i del portal d'estadística de violència de gènere de l'estat espanyol, he pogut extraure una dada que diu que des del 2006 fins al 2019 609 persones, dones, no havien denunciat i 216 sí que ho havien fet. Vull dir, això parla, les xifres parlen per si soles, no? Hi ha conductes que es normalitzen, sobretot dintre de les relacions de parella, i jo crec que moltes vegades el que passa que no hi ha consciència a la societat de la importància de denunciar aquests fets. Ja no només com a víctima, sinó com a familiar de víctima o com a amic d'una víctima, és important que tothom tinguem consciència del que és la violència de gènere per detectar-ho abans i saber quins recursos tenim per poder denunciar totes aquestes coses. Val?
Exacte, aquí el problema que tenim principalment, i és aquí on posem el nostre eix de treball des del CIAT, és el que seria la sensibilització i la conscienciació perquè les persones, les dones, arribin a denunciar. És a dir, primer en aquí el tema està en que una víctima s'identifiqui com a víctima, perquè si ha normalitzat la situació a casa seva, la situació familiar, i ho veu com una cosa normal del dia a dia, difícilment s'arribarà a fer la denúncia. En aquest cas, la Núria dels Mossos i jo mateixa tenim un programa de sensibilització, unes xerrades, anem a fer bolos, que diguem, Núria, anem a fer bolos, sí, per tota la comarca, a explicar precisament, a dir, doncs, quins drets tenim les persones, quins drets tenim les dones. Tu no tens dret a aguantar això, tu no tens dret a aguantar això altre, per tant que quan se comencen a donar una situació d'aquesta i aquesta, que tu et penses que això no passa res o això no passa res, això sí que passa molt, perquè que te cridin, que t'insultin i ja no diguem que et sometin, això no és normal. Comencem per aquí. A continuació expliquem doncs, tots els passos que es poden fer per fer una denúncia, que això no vol dir, i aquí ve una altra importància d'aquesta tertúlia que us volia explicar, volia dir-vos sobretot a totes que les que esteu escoltant, que fer una denúncia no vol dir arribar als Mossos, fer una denúncia i que vagin a buscar a la grossa a casa seu. Espera-te, primer parlem, expliquem tots els passos, tot el que pot passar, els recursos que hi han, i a partir d'aquí, quan la víctima té tota la informació i se sent segura, després és quan la víctima ha de denunciar. Perquè, clar, si no tenim aquesta responsabilitat per tu mateixa, pels teus fills i per l'entorn, doncs tot quedarien en casos ocults, que parlàvem abans, no, de dades, però jo aquí tinc apuntat unes dades que Espanya, de cada 100.000 habitants, només hi ha les denúncies de 21 casos. En canvi, per exemple, comparat amb Suècia, són 117 casos que han denunciat, a Bèlgica 91 casos que han denunciat, seguit per França i Dinamarca. Vull dir que Espanya quedaria una mica a la meitat de que encara no hi ha aquesta cultura de la denúncia.
Si vols una altra dada de les víctimes que hi va haver des de que hi ha dades, que només és des del 2003, des de fa 16 anys, a la meitat de les víctimes mortals no hi havia denúncia.
Exacte.
Sí.
És aquí on nosaltres treballem la prevenció i la conscienciació a l'hora d'interposar una denúncia.
Que també, si m'ho permeteu, posar una denúncia, ara hi ha algú que ens sentirà i diria, sí, però és que posar una denúncia a mi no me dona la seguretat. Què passa? Per què no dona la seguretat? Perquè moltes víctimes se salten aquest ordre d'allunyament, se'l salten, perquè una vegada hi ha una ordre judicial que dictamina un ordre d'allunyament, doncs què passa? Que moltes d'aquestes víctimes, doncs, per tot aquest tema psicològic, que Lluís segur que ens explicarà encara millor, se senten amb aquesta necessitat d'aquesta convivència amb l'agressor.
Sí, jo crec que al principi, quan es produeixen potser els primers episodis d'una certa agressivitat dins de la relació de parella, sobretot per part de l'home, no? És possible que pugui haver un cert sentiment ambivalent, i no tant per part d'ell, sinó per part dels dos, de la dona i l'home, no? Et pego perquè no ho puc evitar, però és que al fons jo t'estimo moltíssim, no? I al principi pot haver un cert rebuig probablement per part de la dona, però amb el temps, o posteriorment, doncs pot tornar en aquesta situació, diguéssim, afectiva, d'enganxe emocional, no? De vincle emocional amb ell, d'alguna forma, no? És possible que això es doni a moltes situacions de parelles, no? Per lo menys una mica l'experiència que tinc jo amb el discurs concretament de la dona, perquè és el que més he vist. Hi ha situacions d'ambivalència, sí, però és que em sentia enganxada d'alguna manera, no? Al principi el perdonava, vaig marxar, però després, amb el temps, el trobava a faltar i ha tornat d'alguna manera, no? Hi ha aspectes que sembla ser que costen una miqueta més de controlar, diguéssim, amb tot això, no? Per tant, s'entra dins d'aquesta dinàmica, d'aquesta espècie de joc, no? Amb el qual sí, doncs, que arriba un moment que la situació, diguéssim, s'agreuja, diguéssim, de per si, no? I és quan, d'alguna manera, un pren la determinació de dir, noi, fins aquí arribo i me'n vaig, d'alguna forma, no? Me'n vaig plena de pors, probablement moltes pors, d'alguna manera. El tema de la denúncia és un tema potser una mica complicat amb la dona, penso, sobretot quan ha estat tan intimidada d'alguna manera, no?
Sí, hi ha factors que fan que la dona tardi en demanar ajuda, i un dels principals factors és la por a l'agressor. El fet d'interposar denúncia significa que la víctima s'ha d'enfrontar a l'agressor i a la reacció que aquest pot tenir. Val? Un altre factor important en la víctima, que és el qual ella considera que pot tardar en posar una denúncia, és la por que podria tardar a resoldre's el problema, no? És una por que elles mateixes ja... Quan tardarà això? És el primer que te pregunten. Quan veuen que ja han de fer una denúncia, que has de trucar a l'advocat, que és un procés ja judicial, que ha d'anar en judici, s'ha d'enfrontar en diverses ocasions a l'agressor, llavors la primera pregunta que fa és això quan es resoldrà, no? O un altre factor també, perquè no es reconeixia ella com a víctima. Hi ha moltes dones que són víctimes de violència de gènere que no es reconeixen. O sigui, ella poden reconèixer la veïna que està patint violència de gènere, però elles com a víctimes a vegades els hi costa, no? de reconèixer que soc víctima de violència de gènere i he de posar solució en aquest problema.
Clar, ho mirem des de la distància, això, d'alguna forma. No? Això li passa al veí o a la veïna, d'alguna manera.
Sí,
no?
sí, exacte. Llavors, amb el tema que dèiem de denunciar i aquests aspectes, hi ha unes dades de l'estat espanyol i de Catalunya, que ordres d'allunyament que s'han donat després d'interposar la denúncia, val? Això dona molta seguretat a la víctima, i durant el 2018, per exemple, a l'Estat espanyol es van incoar als jutjats 39.176 casos, expedients, vale? I d'aquests es van resoldre 27.000 ordres d'allunyament. Vull dir, són dades que, per exemple, a Catalunya hi havia 5.200 i escaig, i es van donar 2.680 ordres d'allunyament. Vull dir, això és un factor que ajuda la víctima a interposar la denúncia, però que la víctima, com que desconeix el procés, pues es retarda en posar la denúncia i pot passar molt de temps.
Veiem, doncs, anem configurant una mica aquest fenomen gràcies a aquestes dades. Hem parlat de l'àmbit més psicològic, i també caldria destacar, com dèiem abans, que quan parlàvem de la violència, o tal com la ONU situa la violència contra les dones, no res, ja que apuntem alguna dada, segons la ONU, una de cada tres ha experimentat violència física o sexual dins de l'àmbit de la parella, i un àmbit que se'ns escapa però que també s'inclou és aquesta violència psicològica, que si agafem en el cas català i mirem el telèfon d'atenció a la dona, un telèfon que està a disposició d'aquelles que vulguin fer consultes, destaca molt que la majoria de trucades que es van realitzar crec que l'any passat es situava en l'àmbit psicològic, no en la violència física, sinó en la violència psicològica. És aquest el proper camp de batalla?
Bueno, suposo que és una forma de pressió. Aquí hi ha una forma de pressió. El que caldria, doncs, tenir en compte és una mica el perfil, no?, d'alguna manera, del que fa la pressió, no?, del que estableix aquesta violència, d'alguna manera, no? Clar, des del punt de vista més dinàmic, probablement sigui un perfil feble, un perfil que tingui sempre por a perdre quelcom, no sé, estimat, etc., no? Penso que sí que és un perfil feble, i ha d'utilitzar una sèrie d'estratègies que li asseguren d'alguna manera que aquella persona, doncs, o no el deixarà mai, o que sempre estarà amb ell, o coses d'aquest tipus, no? Llavors ella diu, bueno, ho tinc controlat perfectament, em quedo tranquil així, però que amb el temps va veient que no té res, absolutament res controlat, i que necessita constantment establir aquest control. Ell no necessita establir, no? Però des del punt de vista, diguéssim, d'una personalitat feble. Ell, evidentment, ho desconeix, perquè són temes molt inconscients, aquests d'aquí, no? Però algo li ha de donar una seguretat, d'alguna manera, que li garanteixi la persona aquesta probablement, doncs, és per mi i no es mora del meu costat, no? A partir d'aquí, doncs, ell utilitza una sèrie de mecanismes, probablement fins a arribar a l'agressió, clar, perquè diu, bueno, jo no, és que no vull perdre, no vull que marxis, no? Que fins a arribar a l'agressió, diguéssim, no?, per poder, diguéssim, contenir el que podríem dir la decisió d'ella, la llibertat d'amb ella, el fet que ell pugui veure que ella, doncs, es pot permetre coses, no?, al marge d'ell, no? Això és el que pràcticament li fa més por i és una amenaça, diguéssim, per aquest tipus de perfils.
Sí. Nosaltres considerem que l'evolució del maltractament primer comença a la base és el maltractament psicològic. Vull dir, gairebé totes les dones que acaben tenint una agressió física del seu agressor, el primer factor que s'ha detectat és el maltractament psicològic, el fer-la sentir malament, els insults, despreciar-la constantment, que no es valgui com a dona. Vull dir, és el primer factor que nosaltres detectem. No, Fanny, moltes vegades Fanny i jo treballem amb casos i ella me deriva dones potser que primer inicialment te descriu un maltractament psicològic, i quan ve a ser assessorada, després, com que la víctima té conductes tan normalitzades, te n'adones que no, que a part del maltractament psicològic també hi ha amenaces, de vegades alguna agressió física lleu, però no deixa de ser una agressió, per tant, ja s'enfocalitzem en altres aspectes.
Exacte, sí. Nosaltres, en aquest cas, el que mirem de fer molt, ara, Jordi, tu havies parlat de la prevenció, és que clar, ens anem de diversos punts, perquè realment estem en un àmbit que és tan ampli, des de nivell nacional, estatal, mundial, perquè una dada, permetem que ho tenien aquí apuntades, que quan deies tu, Jordi, que una de cada tres dones ha patit violència física o sexual. Recordem que cada dia al món són assassinades 238 dones, i cuidado, no hi ha cap intencionalitat per part meva de fer aquí ara una emergència, però és que realment és així. És un tema que, bueno, doncs les dones estem en guerra. No fa massa vam assistir a un congrés contra la violència masclista a tot el món, i totes les ponents d'Àfrica, ponents que venien de França, que venien de llocs d'Europa, i llavors ja més proper aquí, País Basc, etc., totes apuntaven que quan es fa una mirada internacional, les dones estem en guerra. Totes les dones que es troben en situacions de refugiades, sempre hi ha aquesta violència sexual, com aquell que no passa res, doncs mira, doncs vull atacar, vull fer mal, vull treure les meves... Això des del punt de vista, doncs, de les persones més que estan com exèrcits, etc., que sempre aquest ús del sexe contra una dona, que això seria com que anéssim en els instints més primaris, però és que estem al segle que vivim i això està passant una mica més enllà, quilòmetres més enllà està passant això. Bueno, tornant més aquí a la nostra zona, el telèfon que deies, Jordi, que poden trucar amb-se, recordem que és el telèfon 900, el 900-120, que és el telèfon que totes vosaltres podeu telefonar per poder explicar la situació que teniu, sí. Si us trobeu...
O el 112, que és emergències.
Exactament, o el 112, que és les emergències. I llavors també us volia donar l'email, un email del servei del SIAD, que és SIAD de dona, siad@priorat.cat, que sobretot podeu enviar-nos a qualsevol situació o qualsevol pregunta al respecte del que estem dient ara, no? Que no quedi només amb aquesta tertúlia, sinó que qualsevol cosa, això, estem aquí per poder-vos donar una resposta des del Consell Comarcal del Priorat, tant des del SIAD com dels serveis socials.
Jo no vull marxar sense parlar d'un tema que considero que és molt important, que el psicòleg i la Fanny i el SIAD també me donaran la seva opinió, és la victimització dels fills i les filles en les violències de gènere i violències domèstiques. Nosaltres fa ja anys que estem incidint molt en el tema i tenim els fills de dones maltractades com a víctimes. Sí. Pel sol fet de que, bueno, moltes vegades estan presents en les agressions i en els maltractaments psicològics, i m'agradaria saber com es treballa des dels altres àmbits.
Bé, és un tema complicat, aquest, realment complicat, no? Perquè normalment, i amb la meva experiència concretament amb nens, no? Jo m'he trobat de tot aquí, no? I en primer lloc has de lluitar amb un problema, que és la possible, diguéssim, separació dels pares, no? Perquè justament hi ha hagut episodis d'aquest tipus, i llavors intentar canalitzar això des del punt de vista terapèutic és realment complicat, perquè sempre hi ha l'oposició d'algun adult. Consenteixo o no consenteixo? I més actualment, per exemple, doncs que quan et porten nens amb situacions d'aquest tipus, d'alguna manera estan obligats a firmar, diguéssim, el contracte, diguéssim, de tractament als dos adults, encara que estiguin separats, no? Llavors això a vegades es complica molt, a partir de que, doncs, hi ha moltes oposicions, sobretot més que res per part de la figura masculina, d'alguna manera, no? I quan s'arriba a aquest extrem, actualment, segons les lleis que hi ha, doncs has de fer cap, diguéssim, el jutge que ho ha de resoldre ell, això. Si un no vol firmar i l'altre sí, doncs ho ha de resoldre el jutge, tot això, no? Llavors, els tractaments, diguéssim, psicològics en nens d'aquest tipus és complicat pel sol fet de que pot haver-hi la col·laboració d'un adult que en principi està sempre carregat, diguéssim, d'ansietat, està sempre carregat de patiment que li passarà al nen d'alguna manera, no? Però que darrere també hi ha com una espècie de joc de tira i afluixa, no? Utilitzo el nen justament per castigar un adult o per castigar a l'altre adult. És una miqueta difícil de poder resoldre aquests casos, no? Des del punt de vista, diguéssim, terapèutic, sense la col·laboració, diguéssim, més o menys objectiva, entre cometes, per part dels adults, això.
Val. Nosaltres, com treballem molt en xarxa, des del cos de Mossos, i estem molt en contacte tant en els serveis socials, el SIAT, el CIE... bueno, si és el Servei d'Intervenció Especial...
a Tarragona.
Sí. Llavors, nosaltres també, amb temes mèdics, amb els jutjats i tot això, quan detectem un cas de maltractament en àmbit domèstic o violència de gènere o qualsevol aspecte d'aquests, sempre automàticament informem al Servei Territorial d'Atenció a la Infància i a la Dona. Val? Llavors, el Servei d'Atenció a la Infància i a la Dona es fica en contacte amb els serveis socials, aquí ja intervenen els educadors socials, els treballadors socials... Intentem sempre que hi hagi un treball comú en xarxa perquè la informació sigui més fluida.
Exacte, exacte.
Protegir més el menor.
Quan a nosaltres al CIAT ens entra una víctima, automàticament també és compartida amb la referent, amb l'assistent social, la treballadora social, l'educadora social, per així poder fer el que diu la Núria, poder donar una atenció el més horitzontal possible, a part també d'aquesta derivació de CIAT cap a ells i d'ells cap a nosaltres, com que tots són diferents aspectes, doncs des de poder-li facilitar a aquella persona, a aquella dona, doncs que pugui tenir una renda d'inserció en el cas que ho necessiti, o se li pugui, doncs, a oferir un habitatge per ell i pels fills durant un temps en el cas que ho necessiti, i altres coses puntuals, doncs, que es mira de poder-los ajudar a gestionar, doncs, tot plegat. També aquesta xarxa l'hem ampliat ara darrerament amb una coordinació molt efectiva amb l'equip de salut d'aquí el Priorat, on la tasca, doncs, dels metges i de les infermeres, que és vital i necessària perquè aquelles noies, aquelles dones que venen al servei, doncs, puguin ser ajudades des de tots els àmbits de la seva vida, d'hàbits i de nutrició i de salut i de salut mental, diríem.
Permeteu-me que afegeixi una nova dada o un conjunt de dades. L'Institut Català de la Dona va publicar l'enquesta de violència masclista en dues onades, el 2010 i el 2016, és la darrera que tenim, i és preocupant observar com des del 2010 al 2016, quan se'ls pregunta si les dones han estat víctimes d'algun fet especialment greu en aquest sentit l'últim any, han augmentat els percentatges, són percentatges relativament baixos, tot i que una de cada quatre dones ha patit algun fet especialment greu al llarg de la vida, però és que tant tocaments sexuals amb violència, com violació, com intent de violació, agressions físiques, violències o amenaces greus, ha pujat des del 2010. Es fan campanyes, es podeixen casos com el de la manada, es fan campanyes de conscienciació, el hashtag malamente que
sí,
s'està fent en aquests moments. Tot i així, tots els intents, sembla que aquestes situacions continuen i estadísticament sembla que no baixen, sinó que pugen. Què creieu que es pot fer o què més es pot fer? Perquè de coses, de campanyes, vosaltres explicàveu la conscienciació que feu als instituts, se'n fan. Què més s'ha de fer?
Ara, aquí ens anem mirant tots perquè precisament abans de començar la tertúlia ho parlàvem i dèiem que, clar, arribar a una opinió, ojalà hi poguéssim arribar, ojalà la tinguéssim la solució, no? Però aquí jo m'atreviria a dir, permeteu-me, que fins que no arribi un punt que no quedi ni un indici d'aquesta coseta, digue-li genètica, digue-li allò que les persones tenen, que porten, que dona la sensació que aquests homes maltractadors porten dins seu quan neixen, doncs fins que això no ho radicalitzem i no ho tallem, no podrem tallar això, perquè és una conducta repetitiva. Per més que tots nosaltres treballem des de la prevenció, des de l'acompanyament, és que fins que no s'elimini això, i com s'elimina això?
Això és la conscienciació individual, jo crec, tant de tenir les idees clares sobre el tema de la violència de gènere o masclista, tant a nivell individual com a nivell social i de les persones que tenim més al nostre entorn, no? Perquè de res serveix saber el que és la violència de gènere, però no tenir les eines i els recursos necessaris per poder detectar-la. Llavors, aquí la nostra funció i el que podem fer, bueno, sempre treballar, incidir i no deixar mai, no, de treballar sobre aquest àmbit del tema de la violència de gènere. Tindre consciència de la importància de la denúncia, perquè això és un factor clau. Vull dir, nosaltres, des de l'àmbit policial o des de l'àmbit judicial, tampoc no es pot fer res si no hi ha una denúncia prèvia. Vull dir, jo puc treballar, puc fer un seguiment a un cas, si jo detecto que hi ha una violència de gènere, puc interposar jo des del cos de Mossos la denúncia, però el que nosaltres veiem és mínim. O sigui, hi ha moltes víctimes que estan patint violència de gènere o violència masclista que, si el seu entorn pròxim o ella mateixa no ho denuncia, a nosaltres no ens arriba. I per això el que hem de treballar, jo crec, que és la conscienciació social del tema de la violència masclista i de gènere.
I quan dius conscienciació social, al tanto, perquè jo penso que la víctima, la victimització de les dones és com que encara nosaltres som les víctimes i som a vegades les que ens ho busquem. Som, quan s'analitzen encara certes conductes i certes... Sí, Jordi, no em miris amb aquesta cara. Quan s'analitzen encara casos d'assassinats a dones, per exemple, el crimen d'Alcàsser, ara estan traient doncs, documentació... i molta informació referent a com ha estat tractat aquest crim des de la primera vegada que va passar fins ara, des de que aquelles nenes anaven a fer autostop, aquelles nenes ho buscaven, aquelles nenes no sé què. A veure, és com que quan expliquem els relats és com ho expliquem a base de les representacions que tenim, i les representacions que tenim són encara d'un sistema patriarcat molt, molt, molt machista, que encara al final nosaltres hem de dir no, perdona, és que va ser poder culpa meva que jo... No, hem de canviar tantíssimes coses que, perdoneu-me, ara no vull tornar a dir que el problema és fondo, però és que el problema és molt, és molt de sot de soc arrel. Aquí els que estem aquí estem ajudant a fer denúncies, a que hi hagi després doncs, una integració, tal, però tot el problema aquest que ve d'arrel, que tenim socialment, i ja no només amb això, amb la manera que, com ha estat tractant els relats, les notícies, mitjans de comunicació, la música, la lletra de la música, estem tan sotmesos a uns inputs tan machistes que és molt difícil poder que l'educació superi tots aquests factors.
Jo penso que el tema de la conscienciació sí és important, però el tema de la conscienciació sola no sé si arribarà a algun lloc. Hi ha aspectes que són molt determinants i que probablement es donen a casa ja de petits, d'alguna forma, no? Sí que a nivell d'estructura social, doncs, per això deia al principi que era una cosa arquetípica d'anys i anys i panys, no? Se li ha donat un valor, diguéssim, molt important a l'home en si, d'alguna forma, no? Però aquests aspectes més degradants, aquests aspectes que ja considero que són molt, molt psicopàtics, d'alguna manera, el psicòpata que fa? El psicòpata el posen a la presó i quan surt què fa per anar a casa? Pues roba un cotxe i se'n va cap a casa amb un cotxe robat. És la conducta psicopàtica, no? En principi no hi ha una consciència de que s'està fent alguna cosa mal fet, de que s'està agredint, no? Això ja ho trobo que és una mica difícil, perquè en principi se donen ja certs comportaments probablement a casa i un es pot anar estructurant una mica ja en aquests nivells, no? Sobretot amb els aspectes evident més afectius, no? Què senten aquestes persones? Com aquestes persones, a nivell de parella, posem per exemple, no? De relacions de parella, no? Que sent, que pot sentir l'home que es transforma a la llarga, diguéssim, amb un agressor, diguéssim, no? Aquí és una mica on hi ha, diguéssim, una mica el complicat, no? Perquè són estructures molt celotípiques, no? Que perden el sentit de, bueno, de lo que hi ha més enllà d'això, no? No poden anar més enllà d'això. Per això parlava d'una cosa una mica, és una celotípia psicotitzada, no? La persona que està psicotitzada difícilment pot tocar de peus a terra, no? Llavors, des del punt de vista de la conscienciació, sí, jo sé, penso que és un paper important, no? Que es pot anar treballant, no? Però quan arribem a aquest tipus de situacions, de casos, no? Doncs probablement hi ha alguna cosa més que es pot donar, diguéssim, a nivell de pensament a casa, d'alguna forma, no? I tenint en compte que actualment hi ha certs aspectes importants que probablement puguin tindre tendència a no afavorir, diguéssim, aquesta sèrie de comportaments, diguéssim, de conscienciació, no? Hi ha algun partit polític que tot això ara s'ho pot començar a passar pel forro, d'alguna forma, això, no?
Era una qüestió que tenia plantejada perquè s'han fet molts esforços, hi ha una proposició de llei del 2004 i, curiosament, en l'àmbit polític, les darreres eleccions situen una força amb 53 diputats que, precisament, i ja ho ha demostrat, perquè estem parlant de Vox i estem parlant del cas d'Andalusia, ja quan va entrar a formar part del govern andalús, una de les primeres... peticions que va fer, una de les primeres propostes polítiques, va ser revisar tota la política de defensa de la dona, tot al voltant d'això. Clar, és que no només estem tirant enrere la estadística, sinó fins i tot a nivell polític ja hi ha formacions que plantegen obertament que aquesta qüestió no s'està tractant de la manera adequada. No tenim, no cito una mica el problema, no mantenim el problema.
Pues probablement. Probablement sí, probablement mantenint el problema, sí. No sé, és una mica tornar amb una sèrie de paràmetres, no? Que
semblaven passats.
Sí. I jo penso que una mica la meva generació, d'alguna manera, no? La manera que em van educar a mi quan era petit, no? El paper, diguéssim, de la mare en quant a relació en aquells temps d'alguna manera que educava els fills, no? Doncs, bueno, era un paper, diguéssim, molt de donar, diguéssim, una certa prioritat a l'home de no fer certes coses dins a casa, d'alguna manera, no? I això, d'alguna manera, doncs, evidentment, són aspectes que es van potenciar llavors en aquells temps durant 40 anys moltíssim, no? I les certes nostàlgies, evidentment, probablement ens hi volen tornar a portar aquí, no? També jo penso que no s'hi arribarà, evidentment. La cosa està com molt evolucionada com perquè es toqui altra vegada tot aquest tema, no? Però sí que és cert que s'hi haurà, diguéssim, de lluitar contra això, no?
Precisament això és el que jo apuntava abans, totes aquestes actituds, aquestes maneres de pensar, aquesta cultura, i és aquí. Ja podem anar dient, ja podem anar fent, però hi són.
Però hi ha hagut una conscienciació, fins i tot hem tingut un cas com el de la manada que va ser mediàticament molt debatut, i va haver tot un aixecament de les dones per la sentència que hi va haver. Recordo el passat 8 de març, si no recordo malament, el de l'any passat, hi va haver una vaga general que va ser secundada per força àmbits i força persones a nivell estatal. O sigui, hi ha reaccions.
Hi ha reaccions, però és que clar, quines reaccions hi ha? Quan hi ha un judici a la manada, si encara fos un judici que se fes justícia, però és que aquest judici a la manada el que va fer aflorir més de sentiments a les dones precisament va ser aquesta frustració, aquest enfado, de que després de tot, tornant a el que comentava abans, aquella noia encara deien que encara s'havia anat a buscar una certa actitud allà amb aquells nois. A veure, però de què estem parlant? De què estem parlant? Una cosa és les relacions sexuals obertes i que cadascú practiqui les que vulgui, però les altres coses és això que estem dient, que el primer que li van fer va ser agafar-li el mòbil, per almenys per la informació que jo tinc, a la víctima i deixar-la sense cap manera de comunicar-se. I llavors encara es deia segons quin jutge, no? que el fet de tu no mostrar una...
El consentiment.
Consentiment, sí, consentiment, vale, doncs exacte, que només en aquest punt ja demostrava que tu doncs t'anava bé la situació. Aviam, això com se pot entendre? Si estem encara parlant d'aquests falta de justícia, doncs és que és normal que tota la població es revolti. Quin avançament hi ha aquí?
A veure, és evident que el perfil de la dona a la nostra societat ha evolucionat molt en les últimes dècades, sobretot, perquè només en els nuclis familiars abans el perfil de la dona era un altre. La dona no treballava, es dedicava a la família, cuidava els fills, era la que ho preparava tot. Avui en dia, este perfil ha canviat completament. És a dir, les dones treballem, volem la igualtat i això és evident. Però també se treballa molt, que és el que dèiem, en conscienciar les conductes, identificar les conductes masclistes i les coses que realment no estan bé, no? Pues, aquest tipus de denúncies que no es poden permetre, no? Passar per alt, i que les víctimes avui dia denuncien i són més conscients dels límits que no es poden sobrepassar, no? Ni en una relació de parella, ni en una relació laboral, ni en temes de maltractaments psicològics, econòmics o altres tipus de maltractaments. Vull dir, jo crec que en aquest sentit hem evolucionat molt, s'ha de treballar molt perquè falten moltes coses encara per treballar, perquè hi ha conductes que estan molt interioritzades en les persones, conductes molt, molt masclistes, però ja no només en l'aspecte masculí, sinó també en el femení, no? Les típiques dones de casa que elles ho fan tot perquè anulen una mica el factor masculí, no? En el sentit, doncs, tot això s'ha de treballar. Totes aquestes conductes jo crec que és una cosa important a incidir en l'educació als nostres fills, que per això nosaltres la primera prevenció que fem és als adolescents, que han de tenir clar què és la violència masclista, quins aspectes són importants per no fer actes masclistes i intentar prevenir la violència de gènere treballant, pues, això, els adolescents, que són la base, com si diguéssim, que això és una cosa que des de casa ja s'hauria de treballar des de petits, però que, bueno, que nosaltres a l'edat adolescent, com que ja comencen a tenir relacions de parella bastant d'hora, no? Perquè a partir dels 13-14 anys ja comencen a tindre amics, doncs nosaltres intentem el que és això, doncs canviar una mica la dinàmica de l'evolució del masclisme, no?
Penso que sí, que és interessant això que diu la Núria. O sigui, hi ha patrons a casa que evidentment no tenen filtre i que no hi ha consciència de que estan funcionant i estan actuant i que poden estar afavorint justament comportaments amb una edat, diguéssim, adolescent o adulta d'aquest tipus. Sí, sí.
I no creieu que en el cas de l'adolescència el fet de tractar entre iguals en el moment en què en la socialització, en la segona fase de la socialització, sociològicament parlant, estem parlant de ja la segona tanda en què són tan importants els amics, entre iguals es produeix aquest debat, creieu, entre els adolescents?
Jo crec que sí. I més avui dia que tenim a l'abast les xarxes socials i l'evolució dels adolescents és molt diferent de nosaltres mateixos, ho veiem, no? Una persona adulta de 40-50 anys, si mires 20 anys enrere, no és el mateix, no? I entre ells ja hi ha temes que s'han de treballar, perquè és molt fàcil accedir a tot, i el tema de la igualtat entre ells o del tema dels masclismes sí que els sorgeixen dubtes, perquè quan jo vaig a fer les xerrades de prevenció de violència masclista, violència de gènere als instituts, sempre surten aspectes a treballar, sempre surten adolescents amb curiositat sobre aquest tema i sempre hi ha alguna cosa que te genera algo, no? de tot això, i jo crec que està bé. I cada vegada se dona que sí que potser l'estructura mental dels adolescents encara està per fer-se una mica més, més adulta i entendre aquests conceptes, però sí que és veritat que com que tenen accés a tot amb tanta facilitat, veuen coses i com que treballen per patrons, pues, imiten, i aquí és on nosaltres és important que fem la prevenció, ja no des de l'àmbit educatiu, ni el sanitari, ni policial, no? Sinó des de l'àmbit familiar. Sempre. Això jo ho he dit sempre, vull dir, és un tema que s'ha de treballar des de tots els àmbits.
Nosaltres ara des del CIAT estem impulsant diferents xerrades, com hem fet, bueno, com portem ja anys fent-ho, de mans d'educadores del CIE, aquest servei que comentava abans la Núria, xerrades que són de sensibilització i després tallers. Últimament s'estan fent molts de tallers per poder detectar o poder posar-li nom amb aquestes exemples o situacions del dia a dia, que ni ells mateixos potser no saben cap on la col·locarien, si cap amunt o cap avall, i llavors es treballen aquestes situacions. I ara també, permeteu-me dir que també ens han ofert que al Priorat siguem una prova pilot de fer un projecte que es diu Joves Referents, que es comença fent a l'Institut d'aquí Falset, que és que no anem a només fer aquestes xerrades que fins ara fem, que seria com quatre bolets que fem durant l'any, sinó un projecte ja més, amb més cos, amb més propietat. Per què? Perquè són els mateixos joves qui s'impliquen, tal com diu el nom, Joves Referents. Seran ells els que són voluntaris per poder formar part d'aquests Joves Referents, que puguin fer treballar tota la igualtat a tot l'institut i poder ser ells els que desenvolupin tot dins de l'educació dels seus companys.
I ja estem arribant al tram final d'aquesta tertúlia. Què creieu que podem fer més enllà de un espai per denunciar o per posar dades a un fenomen que es viu i que fa que el proper dilluns hi hagi aquest dia internacional per l'eliminació de la violència contra les dones? Què es pot fer des de l'àmbit individual?
Jo crec que hi ha una cosa molt, molt important, molt important, que seria que els homes que són maltractadors comencessin a ser conscients que això és una malaltia i que ells es posessin a mans també de serveis que hi ha per ajudar-los, per poder conscienciar aquestes persones de que aquestes actituds no són les adequades i canviar el seu rol, la seva manera de funcionar.
Jo, per la meva part, el que diria és tolerància zero. Vull dir, per mi és important. El no és un no, vull dir, això és el que els diem als instituts, i és moltes vegades el que la societat adulta també s'hauria de posar en ment, no? De que quan una persona no té ganes de tenir relacions sexuals, ja sigui la parella o no, s'ha de dir que no. Quan una persona no té ganes de fer algun acte que t'hagi manat perquè sigui una conducta masclista, s'ha de dir que no. Vull dir, primer, tolerància zero, i segon, pues, conscienciar-se a un mateix de lo que els límits, posar límits i dir fins aquí, això és el que jo no estic disposada a permetre, no? Vull dir, tenir coneixement de lo que no és correcte i plantar-se, però clar, tant nosaltres individualment com per la resta, vull dir, conscienciar-se, per mi és molt important que la gent s'atreveixi, perquè moltes vegades no tenen l'atreviment de denunciar-ho. Val? Moltes vegades tenim víctimes que m'han trucat o que m'han vingut a veure. Jo tinc coneixement de que la meva veïna, el seu home, pues, li crida i jo puc intervenir si a mi me ve un requeriment d'aquest tipus. Però si la gent no ho denuncia, a vegades la mateixa víctima no és capaç. Per tant, individual, però social en l'entorn més pròxim a la víctima. Uh-huh. Jo, per mi és important.
Lluís?
Bueno, jo penso que això hauria d'incloure, diguéssim, un treball de sensibilització quotidià, diguéssim, no? Que pogués entrar perfectament dins de casa de les famílies, en si, no? I es poguessin anar formant una mica, o bàsicament, dins d'aquest àmbit, diguéssim, no? Perquè ja, diguéssim, una certa edat no hi haguessin aquests paràmetres, doncs, de violència, no? Crec que fora potser el més adequat. Clar, això suposo que és una mica complicat, tot i que avui, doncs, com diu la Núria, hi ha molts mitjans d'informació, la gent s'informa moltíssim sobre això, no? Però potser s'hauria d'incidir d'una manera bastant més directa, no sé, a través dels col·legis, amb gent una mica especialitzada parlant d'aquests temes, formant entre els nens mateixos certes dinàmiques a partir d'una certa edat, per poder veure realment, doncs, el que podria ser un moment determinat i d'una forma real una situació conflictiva complicada com aquesta, no? Bàsicament, jo crec que s'hauria de fer això, programes així, doncs, de sensibilització bastant directes, no? Que entressin molt dins de l'àmbit familiar, amb el dia a dia, d'alguna forma, no? I potser, doncs, la manera més fàcil, o més adequada, més fàcil, no sé, més adequada, fora entrar, diguéssim, una mica dins dels col·legis, instituts, com fa la Núria, no? I a partir d'aquí treballar aquestes coses, no? Tot i que penso que, bueno, que és un tema molt, molt complicat, no? Perquè de vegades tampoc no és tant un tema sociològic, que ho és, no? Sinó que és un patró ja molt més que estaria relacionat amb coses psicopatològiques, no? Patrons, diguéssim, de símptomes de malaltia, d'alguna manera.
Tanquem, doncs, aquí la tertúlia. Abans, però, de tancar aquest programa especial, tenim un testimoni que, des del CIAT, han fet possible que puguem escoltar el testimoni d'una persona, d'una dona afectada per la violència masclista i que va denunciar. És així, Fanny?
Tal com hem dit, al CIAT estem atenguent a víctimes de violència masclista de la comarca del Priorat. Quan parlem de víctimes, quan parlem de testimonis, el no poder dir noms i no posar cara ens sembla que aquests casos no existeixen a casa nostra. I, malauradament, no és així. El nostre servei dona acolliment i atenció a un total d'uns 13 casos l'any, que només pensem que són els que volen donar-se, els que volen dirigir-se en el servei a demanar assessorament. N'hi ha molts més, d'això no estem segures. Doncs bé, avui tenim la gran satisfacció de sentir unes paraules, sentirem un testimoni, una noia que ens explicarà un resum de la seva vivència. Recordem que la veu de la noia que sentireu no correspon a la persona, al testimoni.
Tinc molt present el sofriment que he viscut i a dia d'avui sé que vaig fer un gran pas a l'hora de denunciar. No és un pas fàcil, però és un pas necessari. A totes les persones us dic que no dubteu i que si dubteu, feu perquè de motius n'hi ha. No has de ser la mare de la teva parella i no has de viure coaccionada ni sota els desitjos d'un altre. Has de ser lliure. No hi ha perdó per a qui et maltracta i no et valora, per a qui es mofa de tu i et deixa en evidència, per qui dubta de la teva fidelitat i et controla allà on vagis i amb tothom que parlis. Busca ajuda. No cal que ho facis sola. Amistats, companys de feina, veïns o mestres. Qualsevol moment és l'oportú. No esperis. Serà un procés difícil i dolorós, però que t'allibera del passat i t'obre la porta en una nova vida. Deixar-ho tot enrere és possible i us asseguro que hi ha llum al final de la foscor. Denunciar és una gran decisió per poder estar protegida, perquè et puguin ajudar. No passis el teu sofriment en silenci, no perdonis a qui t'està esfonsant la vida. Com deia Bon Jovi a No Apologize, sense excusa, sense perdó, nosaltres no cedirem. Nosaltres no estem espantades ni una gota de dubte.
Doncs hem arribat al final del nostre temps. Agrair-los moltíssim a la Fanny Frigola com a coordinadora del CIAT, el Servei d'Informació i Atenció a la Dona del Priorat, a la Núria com la gent del GAP, el grup d'atenció a la víctima dels Mossos d'Esquadra de la Comissaria de Falset, i al Lluís Costa, el psicòleg del CIAT, com que han participat en aquesta tertúlia especial que, recordem, fem avui d'una manera diferent, especial, perquè el proper dilluns és el Dia Internacional per la eliminació de la violència contra les dones. La setmana que ve tornarem al nostre format habitual. Moltes gràcies a tots tres i esperem que passeu un bon cap de setmana. Adeu.
Igualment, gràcies.